Des del grup el que veiem és que l'acceleració del procés d'elaboració de la informació i l'augment de la precarietat laboral dels periodistes de base i l'augment de la precarietat empresarial de les empreses fa que actualment el periodisme estigui en una situació molt més greu, molt més de contracció a nivell de manera de fer que mai. I, per tant, està apareixent amb molta més força que mai la nova censura, censura nova, que és el que nosaltres en diem el silenci mediàtic. És a dir, ara mateix no cal castigar, no cal retallar, no cal amagar, no cal fer res, simplement cal girar el visor cap a un cantó i no cap a un altre. I si veus que totes les televisions privades, totes les ràdios i tots els diaris estan en mans de 5 o 6 grups empresarials i que, a més, si afegeixes les ràdios i televisions públiques estan en mans, en aquests moments, sota un control polític governamental més fort que abans, és a dir, veus que la capacitat de fer girar el visor és molt més forta i la impotència dels periodistes és més gran.
Per no parlar de l'autocensura.
Exacte, bueno, l'autocensura seria la conseqüència immediata de la precarietat laboral.
No?
És a dir,
mm-hmm.
Si tu saps a quin peu calça el teu amo, tu, diguéssim, en comptes de fer enfadar el teu amo, que vols és no fer-lo enfadar, fer alguna cosa que eviti que tu siguis castigat i que eviti que hagis de deixar de pagar la hipoteca. És a dir, l'autocensura és la censura perfecta, no? Perquè, és a dir, tu,
no cal fer res.
L'amo aconsegueix que es deixi de parlar o es deixi de fer una cosa sense ell haver-ho demanat mai. És a dir, és perfecte perquè és indemostrable i és injutjable.
Per cert, d'aquests 15 temes, quins formen part de la joia de la corona?
Home, la joia de la corona, com que l'any passat dels 12 n'hi va haver dos que van esclatar després i ens van donar la raó a nosaltres, un va ser el cas de l'Iñaki Urdangarín i l'altre dels centres d'internament d'estrangers, dos temes que sortien com a silenciats, que no havien sortit gaire i que han acabat esclatant. Aquest any hem dit, doncs, tornem amb els Borbons, que és un tema que ara mateix està sortint força, també és de l'Iñaki i també és de tot el tema de Botswana, però que, en canvi, per exemple, ningú s'ha fixat que la germana gran del rei, Pilar de Borbó i Borbó i dues Sicílies, surt molt a la premsa rosa, però no ha sortit mai a la premsa econòmica. Quan té una SICAP, que són aquelles societats d'inversió que només cotitzen un 1% d'impostos, té una SICAP de 4 milions i mig d'euros, que, per exemple, l'última dada que tenim és que l'any 2009 va guanyar 400.000 euros, i amb impostos va pagar 900 euros.
Uh-huh.
És a dir, i això és la germana gran del rei, que en teoria és la família reial, que ha de ser exemplar, segons paraules del mateix monarca, i aquí entren tots els fills de la germana del rei. I, aquest és un dels grans temes de l'anuari, que l'obren l'anuari.
Veiem també que hi ha la gestió de l'aigua a Agbar, que és il·legítima, segons una sentència. Cinc bancs catalans que inverteixen en armament. A Mallorca es projecta el primer parc temàtic catòlic.
Sí, hi ha de tot. Toquem des d'això, des de les vinculacions als bancs catalans amb empreses armamentístiques. No arriben al punt de que, per exemple, les bombes de dispersió utilitzades per Gaddafi en el bombardeig de Misrata van ser finançades per bancs catalans. Això consta en informes. Els bancs han estat interpel·lats per l'anuari, pel grup de periodistes Ramon Pernils. Alguns no han volgut contestar, d'altres han acceptat, han reconegut aquestes inversions, dient que ara ja no es fan, no? Allò que s'acostuma a fer. El tema d'Agbar és un tema molt interessant, també. Una sentència del 2010 afirma que un jutge diu que no hi ha contracte de concessió entre Aigües de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona i, per tant, l'abastiment d'aigües de la ciutat de Barcelona és il·legítim i el preu que cobra la companyia als ciutadans de Barcelona és il·legal. Això ho diu una sentència que no ha sortit, no?